Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i al web bilboiria.eus. En el programa d'avui, l'Elisabet entrevistarà la Clara Soleil, directora de documentals al Bon Profit. Recuperarem el racó de les lletres de la Georgia sobre James Joyce. I per finalitzar el programa, recordarem l'Ovidi al denominació d'origen. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Bon Profit, amb Elisabet Oliver.
Egunon, bon dia, us saludem altrament d'aquí del programa de ràdio De Mica en Mica, concretament del Bon Profit. I avui la convidada que tenim avui en el programa és la Clara Soleil i Manuel. Hola Clara, què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. De moment sense el coronavirus. De moment.
Això és, llavors en parlarem dos segons al final del programa, perquè si no ja...
És el marro.
Quina mena de psicosi general que tenim aquí, no?
Ostres,
ja en parlarem. Però bueno, encantada de tenir-te a l'altra banda del micro.
I jo també contenta de ser-hi. Molt bé.
I abans que res, us vull dir que la Clara i jo ens vam conèixer breument quan érem més jovenetes a la universitat i no sé, teníem 20 i pico d'anys, ja estic parlant d'això de fa, deu fer ja uns 30 anys, Clara, i ens vam perdre de vista, i us he dit que ens vam perdre de vista fins ara, que arran del que ella està fent en el tema del cinema, no? Dels documentals que ha fet i que ha mostrat, no?, a Sabadell, doncs l'he tornada com a redescobrir, a retrobar, i m'ha fet moltíssima il·lusió, i per mi és un plaer que avui estiguis aquí amb nosaltres, Clara. Vale?
Moltes gràcies.
Vinga, comencem. Clara, et presentarem una miqueta per la gent d'aquí d'Euskal Herria que no et coneix, o pels que ens estan escoltant, bueno, també des de qualsevol altre punt del món. La Clara Soleil val a dir que va estudiar Filologia Catalana a l'Autònoma, va fer un màster d'escriptura de guions a la Facultat de Periodisme de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma de Barcelona. És escriptora de narrativa i ha publicat sobretot llibres de contes, tals com El vestit d'Emil Folge, no sé si ho pronuncio correctament, a l'editorial Columna.
És molt difícil, sí.
És difícil, aquesta O.
Sí, ara ho faria diferent.
Una altra és Les enemigues de l'ànima, a l'editorial Proa, que va ser premi de Ciutat de Barcelona, Badalona. I l'altra, que l'oblidis, li diem, a l'editorial Núvol, entre d'altres, no? Després també ha estat directora amateur de teatre, amb l'obra La Colometa, una adaptació de Joan Oller, de l'obra de Mercè Rodoreda, a la plaça del Diamant, 2017, això va ser. I recentment, que és el motiu pel qual ens hem retrobat, recentment ha fet el documental Estem voltats de poca vergonyes sobre la colla de Sabadell, això el 2019, l'any passat. I actualment, Clara, estàs treballant d'assessora en el Departament d'Educació amb temes de llengua i de cohesió social, vale? Estupendo, doncs, estupendo, no, tens un perfil molt interessant, perquè clar, persones dedicades al món del cinema, del teatre, guionistes, bueno, ets la primera que tenim aquí en el programa. Sí, i clar, a mi ens faria molta, bueno, ganes de saber, no? Sempre als convidats els faig la mateixa pregunta, no?, d'entrada, és a dir, què és el que et va fer optar o decidir o prendre la determinació de dir, mira tu, això d'escriure guions m'agrada, tiraré per aquí, no? Agafo aquest camí i aquesta aventura. Com va ser? Va ser un moment determinat? Una persona que et va influenciar? Ha sigut un procés gradual? Com ha estat aquesta, diguem, entrada, no? En el món d'escriure de guions, no? Per fer de guionista. Com ha estat? Com va ser?
A veure, per començar, t'he de dir sí? Que el primer de tot és que és el que recordo més és el fet d'escriure històries. Uh-huh. Sí, recordo molt, doncs, dius una cosa que recordo, doncs, la que llegia jo un conte de Pere Calders, uh-huh. que era una nena, doncs devia tenir 12 o 13 anys,
sí.
I ostres, que xulo, perquè això és una història. Pere Calders, amb la màgia, aquells finals de sorpresa, tot d'insòlit, uh-huh. i ganes de fer una cosa, o sigui, gairebé dius, ostres, jo també vull crear una història així, que tingui aquesta màgia, uh-huh. i notar doncs, que estàs doncs, inventant-te personatges i que fan les coses que tu vols, i que això era molt... que dic, ostres, això sí que va ser una màgia que la recordo molt lligada també a l'institut, al uh-huh. començament de l'adolescència i a les lectures. Uh-huh. El tema dels guions va ser que, a veure, l'entrada va ser molt... En realitat era una fugida, perquè jo estava fent el doctorat de uh-huh. Filologia Catalana, ja tenia tots els cursos, tot fet el uh-huh. doctorat, i em faltava doncs, començar la tesi, i anava remenant a veure uh-huh. Què feia, quin període estudiava, quin autor... Uh-huh. Però em feia com una mandra colossal pensar uh-huh. que m'havia de dedicar 4 o 5 anys a estudiar només un yeah. autor de la literatura catalana yeah. o el període ostres, del 35 sí. al 38, que jo veia amb els meus companys i pensava, però què fan tancats tot el dia aquí?
Clar.
Atent?
Sí, sí.
I veia que no anava amb mi. Que uh-huh. no era mandra i prou, sinó que no anava amb mi. I en canvi jo m'agradava molt més, clar, una cosa més creativa, més... Bueno, uh-huh. que no em veia com a estudiosa. Llavors, era adonar-me, doncs, als 23 anys, sí. que jo havia d'anar per una altra banda. I llavors, uh-huh. una amiga uh-huh. em va dir, escolta, estan fent un màster, comencen un màster i estan demanant gent i estan fent una selecció per fer aquest màster de guions a l'Autònoma, a la Facultat de Periodisme. Uh-huh. I vaig pensar, t'imagines? I vaig presentar, em van fer les proves i vaig entrar.
Que bé.
I llavors allà, amb amistats, i així vam començar doncs, a crear guions de diverses uh-huh. coses que no, la veritat és que no vam tenir gaire èxit. Un programa de concursos que vam presentar-lo a TV3 i...
No era millor.
Però dic, per què era?
Bueno, els fracassos també importen, eh? Importen
sí,
molt.
Sí. Bé, això del fracàs i l'èxit ja sabem que és una experiència molt relativa.
Sí,
oi?
I tant. De vegades ens van més els fracassos, no?
Tenen més gràcia. I bueno, fins i tot un parell de curtmetratges que tampoc van sortir, vale? Mm. O sigui, en realitat, ara sí que et defraudaré, jo de documental que hagi tingut sí. recorregut, només ha estat aquest que he fet del guió de la colla de Sabadell.
Però l'has petat, d'acord? L'heu
o sigui
petat.
L'hem petat, o sigui, de tota aquella formació que jo estic parlant de 23-24 anys,
sí,
vale?
Sí.
El primer guió que realment surt
ja. Ostres,
ha estat ara.
L'heu estat demassarant, eh? Sí, sí.
Però mentrestant m'he dedicat a escriure, ja. De tant en tant, algú uh-huh. conta, i això...
Molt bé,
és
molt
potser
bé.
El més sòlid que...
Uh-huh. Home, és molt interessant documental. Això que dius, Clara, de que et trobaves... una pregunta, la tesi que vas fer, de quin tema vas fer? Què vas fer?
No, al final vaig abandonar-ho.
Vas abandonar,
o sigui,
teníem dos
temes. Un era la Montserrat
sí,
Roig,
sí.
La tenia tot uh-huh. estudiada, uh-huh. i realment és com si l'hagués fet Montserrat Roig, sí, l'altre sí, que sí. volia fer... era d'exili,
sí.
i un altre que tenia en el cap, i això uh-huh. lliga, uh-huh. ja veuràs, és uh-huh. que a mi m'apassionava, i de fet encara puc dir un present, uh-huh. totalment, és uh-huh. la novel·lística de Francesc Trabal.
Ah, hombre, sí.
Clar,
sí.
Llavors, jo quan vaig descobrir el Francesc Trabal uh-huh. a la carrera, sí. que dius, hòstia...
Et vas enamorar, no?
Però això què és? A més, sí. no és per res, però dius, jo a Sabadell no n'havíem sentit ni gall ni gallina, uh-huh. d'aquest personatge. Mhm. Uh-huh. I llavors quan vas veient tot el que hi ha darrere d'anècdotes i d'històries que són acollonants sí, sí, d'una sí, ciutat sí. que és la teva, que no li has donat mai cap mena de credibilitat, ni gaire, bueno, no ho veies, sí. ostres, i això què és? I sí. a més, t'ho han de dir de fora que tens aquí una perla literària.
Exacte. Sí.
I aquí va començar doncs, el meu interès, exacte.
Exacte, ja en parlem quan parlem
de la documental. Colla. Bueno, exacte, però vull dir que, això, que el meu interès era fer aquesta, podia fer aquesta tesi, però aquesta tesi ja l'estava fent una altra persona. Llavors, jo havia de pensar en un altre tema. Total, que al final la tesi no va ser escrita.
No va ser escrita. Vale. No, molt bé. Vas tirar pel dret i vas anar a una cosa que t'agradava.
Directament cap al màster.
Molt bé. Doncs, no, el que dius, el que trobo que és molt, molt interessant, això que dius, no, que et trobaves com en un camp tancat, no? Barrat, en un camp amb tanques, no? I que t'havies de... Avui en dia, no?, que la gent s'especialitza tant, que es mira tant amb mal i que només el que estan fent, quan et posen això, no?, quan et limiten el pensament, no?, quan et limiten la creativitat... És el que et va passar, no? Vas fugir per cames, no?
Sí, que és un temperament, perquè els que són estudiosos han de tancar-se i han d'explorar i anar al màxim nivell d'expertesa i de detall. Però em vaig descobrir i em dius, no seràs tu qui et tancaràs tantes hores i estaràs allà amb lupa mirant manuscrits, perquè jo veia que tenia moltes ganes, després d'haver fet filologia catalana, de llegir altres coses i altres, literatura europea, és igual, ara, pel que sigui, però no quedar-me precisament encara més, no?
Clar, estan cada 4 anys amb un autor, no?
Per amb un autor, o amb un...
Sí, un període... Molt bé, doncs, bueno, deixant a banda el tema aquest de la colla de saber que en parlarem després, a banda d'escriure, també m'interessa la teva vessant com a assessora en el Departament d'Educació, que estàs ara en temes de llengua i cohesió social, no? Bé, suposo que aquesta feina, això t'ha permès, no?, conèixer tot el món des de dintre, no?, en el que és educació i bueno, això, llengua i cohesió social, que trobo que és, va molt, molt unit.
Sí, molt unit.
Molt unit. I clar, nosaltres des d'aquí, des del País Basc, clar, i estem tan lluny una mica, m'agradaria saber... quin és l'estat, no?, de salut del sistema una miqueta i com veus tu aquest funcionament? La teva valoració, com la teva crítica, no?, una mica, perquè, bueno, l'educació jo crec que està patint, no ho sé, tinc la impressió una mica de retrocés. Tu com analitzes això, no?, l'estat, el subfuncionament del Departament d'Educació a Catalunya.
Vale. És que això és molt, és un tema molt ampli i hi ha molts aspectes. Fem una cosa, de moment em centro en el que és ben bé els temes de llengua.
Val. Sí.
I cohesió social, i després ja, si vols, entrem en el tal, no?
No, m'interessa la llengua, clara, m'interessa el tema llengua, sí.
El tema llengua, doncs, a veure, tot això és un meu punt de vista. Jo crec que sobre paper... i sobre tota la normativa i hi ha aspectes que estan molt ben retratats, molt ben reflectits, molt ben intencionats i queden molt bé i s'aguanten molt bé. Però que estan molt lluny de la realitat. Primer, suposo, perquè falten recursos reals o no hi ha la voluntat política o digue-li com vulguis, de portar-ho fins a l'extrem. Per exemple, nosaltres ens hem omplert la boca d'un programa d'immersió lingüística. I, de fet, ha anat bé mentre s'ha estat aplicant i ens la creiem. Però ara això ja fa uns anys que està, doncs, està absolutament enreculada. Està retrocedint moltíssim. Tu te'n vas als barris de... No sé, jo estic treballant a Rubí, estic treballant per Sabadell, Terrassa, tot el que és el cinturó industrial de Barcelona, i la llengua de comunicació única i exclusiva i és una raresa, el català, doncs és el castellà. I la llengua de cohesió social, per més que nosaltres intentem amb un projecte de consolidar-la, la llengua catalana, etcètera, etcètera, la real, la que la gent s'espavila quan arriba amb totes les onades d'immigració que hi ha hagut, és el castellà. S'han fet molts esforços, molts títols, hi ha voluntariat per la llengua, hi ha la plataforma per la llengua, el Departament d'Educació han intentat, doncs, això, no?, doncs, crear, doncs, el pla d'acollida, del projecte lingüístic, educació intercultural, les aules d'acollida, s'han fet moltes coses, hi ha moltes coses, però amb l'embat que tenim al davant, amb el pols que estem fent al davant, és insuficient, clarament. És a dir, no hi manquen absolutament els recursos. Pensa que, no sé, per posar-te un exemple, no? La ràtio, les aules d'acollida, en teniu també al País Basc, no? Aules d'acollida.
Sí, aquí funciona un poc diferent, però, per exemple, si no m'equivoco, a Catalunya el primer curs, no, de llengua catalana, em sembla que és gratuït. Jo tinc una amiga aquí que està estudiant euskera amb mi, el Bernat, que em comentava l'altre dia que ell estava en una aula, quan estava a Barcelona, una aula d'adults, no? Sí. I em comentava que el primer curs era gratuït. I llavors, sí, si la gent li volia continuar, llavors sí que s'havia de pagar. Aquí al País Basc em sembla que això no ho tenen. La inversió, crec, en normalització lingüística o en acolliment, no s'ha fet amb tant d'esforç econòmic com a Catalunya,
potser
crec.
Potser tampoc teniu el moviment immigratori a Catalunya. És que és això. És sensacional,
és que és,
eh?
Clar, és que és una...
És una magnitud, clar, és molt diferent del País Basc.
És que és un tema de quantitat de població, és un tema de demografia. Jo penso que és un tema demogràfic. Absolutament, perquè, bueno, tu en saps més que jo d'aquests temes, però bueno, jo com a historiadora...
No,
jo ho veig des d'un punt de vista de la historiografia, la geografia, la demografia, que és el que jo em moc, i clar, penses, bueno, si en una població el tres quartes parts d'aquesta població, la seva vida, quan surt al carrer, quan està a casa seva, quan engega la televisió, quan engega la ràdio, és en castellà... M'entens? Això és una pressió, no? Una pressió d'una llengua damunt de l'altra, d'aquests nens o aquesta persona quan arriba a la feina sí que potser té un ambient, diguem-ne, català, no? A les escoles o dins de l'aula, la pàtria és una altra cosa, suposo, no? I és aquesta pressió demogràfica que jo, des del meu punt de vista, també penso bastant com tu, no? Que tenim aquí una onada, no? Una onada que...
Exactament. Llavors tens una... A veure, tens una pressió demogràfica brutal, llavors una normativa que a més políticament ara ha interessat molt de sacsejar i de posar en qüestionament una cosa que funcionava, que és el projecte de la inversió lingüística. Però, sabeu perfectament, doncs, tot el tema de la crispació que hi ha hagut política i de repressió a Catalunya també ha tocat la llengua, que és una de les coses que anaven sobretot un partit per un clar, doncs, que és Ciudadanos o Societat Civil, per altra banda, doncs, d'intentar atacar com fos això, s'ha creat molta confusió i s'han proliferat actituds envers la llengua catalana com de rebuig, etcètera, etcètera. Val. Això una mica es nota. O sigui, això ha estat amb aquests des de 2010 o així, però cada vegada. Per altra banda, hi ha molta onada de Llatinoamèrica. Llatinoamericans. Llavors ells venen a una llengua i s'adonen, clar, són supervivents, no? I venen a buscar-se la vida. Llavors que el català cada vegada s'adonen que no el necessiten pas. Si la gent els hi respon en castellà, si els cursos es fan en castellà, si la gent es passa directament al castellà. Llavors, les aules d'acollida són el que són dins dels centres educatius. Són unes aules només per ensenyar, per fer una immersió de llengua i per fer una acollida efectiva, en va, És a dir, perquè porten motxilla psicològica, doncs fas una trobada amb un sol tutor i fan una immersió a la llengua perquè tinguin, doncs, recursos a nivell molt funcional, d'acord? Doncs clar, es troben que allà estan aprenent una cosa, estan aprenent la llengua, fan una immersió, però quan surten d'aquella aula...
No els hi cal, no?
Coi, és que a vegades ni els mateixos mestres o professors d'institut se'ls hi dirigeixen en català.
Ja.
O sigui, amb aquella idea. O ben intencionada i equivocada, o per falta de consciència lingüística, el que sigui, canvien de llengua i, per tant, l'altre, aquell model el troba, doncs, que és una cosa rara, és com si fos gairebé aprendre una llengua morta.
Sí, sí, artificial, gairebé, no?
Artificial, perquè dius, que no és veritat perquè es mou amb un alt, que evidentment que el català està actiu, eh? No és una llengua morta, però per ells és a veure on no la necessiten.
Sí.
Senten que la necessiten, clar, però és cert, eh? No ho senten, que és diferent.
Clar, aquí això ho entenc perfectament, perquè l'altre dia justament comentàvem aquest tema, no? És a dir, els catalans, per exemple, no? Que estem aquí aprenent l'euskera, no? Clar, surts de l'escoltegui, d'aquest món, diguem-ne, més euskaldun, no? Surts, te'n vas a la botiga, al súper o al metro... I, clar, tots tenim el nostre accent, no? Aleshores, et dirigeixes a aquesta persona amb el poc que saps d'euskera i automàticament et contesten en castellà.
Mira.
I penso, ostres, ara estic veient el problema que genera això, no? I és que, aviam, si els que aprenen la llengua, en aquest cas aquí els que estem aprenent l'esquera, o a Catalunya, els que aprenen el català, llavors surten al carrer i els hi contestem amb la llengua que no els estem fent cap favor, perquè confonem educació, una educació mal entesa, no? I llavors, a les aules d'acollida, bàsicament, quin perfil de persones teniu?
Sí, són nanos.
Avui en dia, eh? Sí.
L'aules d'acollida, les aules d'acollida s'agafen nanos des de tercer de primària fins a quart d'ESO. Llavors tens les de primària i les de secundària. Nanos que venen de tot, nouvinguts de tot arreu. Et diré, les onades que venen, aquí hi ha, per exemple, a Rubí o Badalona, una important comunitat xinesa, que és molt particular.
Què dius ara?
Vale? Sí, comunitat xinesa, important. Altres llocs no, perquè ja és curiós això.
Sí, perquè tenia com entès que estaven molt en el seu món, no? Que estaven com molt tancats en el seu món i que ara em sorprèn que diguis això.
Bueno, per exemple, Badalona és molt important, la comunitat xinesa va a dades d'acollida.
Carai.
Després, sí, marroquins, a Rubí, molta, sobretot la primera onada i de molta gent del Marroc. De fet, jo ara estic en un barri, a l'escola que tinc al davant, que tanquen, que al matí, doncs, totes els nanos que entren i les mares, sembla que estiguis al Marroc.
Ja.
Sí. És que no, totes les mares amb mocador, pares amb la gelava.
Caramba.
És impressionant. Sí, molta població marroquina, que amb la llengua catalana els primers s'han anat adaptant molt bé i han fet un esforç i Déu-n'hi-do. Després també d'alguns del Pakistan, quan va haver la crisi de Geòrgia i d'Ucraïna, també van venir. I ara molts d'Honduras, ara es nota molt.
Sud-amèrica,
Llatinoamèrica, totalment. Venezuela. Colòmbia, ara Honduras, i a Punta Pala.
Sí, és un
goteig constant, és matrícula viva. Pensa que les aules d'acollida les teníem amb alguns nanos, doncs a 9, i ara estan a 30. 20,
caramba.
30.
Home, això requereix un...
Des del setembre, ara.
Caramba.
Sí, doncs és impressionant, clar. Hi ha aquí un desbordament i unes demandes per part dels instituts i de les escoles. Que falten recursos.
Que no es dona l'abast.
Falten persones,
falten
dotació, no es dona l'abast.
Exacte.
Si es vol fer l'acollida, tenim plans d'acollida que són supersònics, però si no tens els recursos materials...
Clar, i el personal, no?
Perquè això et va
llimant una mica, no? La motivació, la il·lusió per... Ostres, per fer la feina que
no
estàs fent,
no? No pots fer la feina ben feta i fas el que pots, vas a... el més important, però te n'adones que no estàs arribant a tot.
Sí. No, és complicat, i el tema també de això, no?, de que hi han com grups socials que són com més durs, no? Jo crec que el cas de Mallorca, per exemple, que he estat allà 20 anys, i així és com els magrebis, els alemanys, estic parlant dels nens,
Sí.
I una mica les famílies, magrebis, alemanys, al cap de 3-4 mesos, primer tenen un bloqueig, no? Primer es queden com muts, quan arriben aquí, no? Tenen un xoc molt bèstia, i els nens estan muts durant un mes i mig, així, no? Però després, quan ja comencen, no?, a integrar-se una miqueta, els magrebis, jo he al·lucinat lo ràpid que han après el català, però al·lucinant. I en canvi, nens i famílies que venen de Sud-amèrica porten 10 anys, 15 anys en el poble Mallorca i no hi ha manera. Llavors és una mena de... Això és molt dur, no? Pels que es creus, ostres, és com una mena d'agressió, agressió lingüística i al final, no?
Exacte. És una agressió, perquè a
veure... Un desmereixement, no?
Sí, i tant. Perquè no... No sé, perquè jo a vegades he parlat amb gent i dic, no tinc una certesa d'aquesta hipòtesi, però molta gent han fugit i aquí venen a la madre pàtria, no?
Sí.
I el castellà és la llengua, és Espanya. Llavors, no els hi vinguis amb una murga, amb una nosa, d'una llengua que és minoritària i per ells és menys poderosa, perquè et diuen, mira, l'altre parlava amb un nano, no? I dius que, a veure, però la llengua importante...
Sí.
L'espanyol, no? si pa qué joder, no, no, que sea catalán. La lengua importante és l'espanyol.
Clar, si fan aquesta idea.
A més, clar, és que aquesta idea, a més, si vas a mirar les comunitats allà com estan, per ells, les llengües minoritàries a Llatinoamèrica són les indígenes.
Clar.
Escombrades i sense cap mena de prestigi social, la que faig que et dius. Per tant,
ells no aniran a menys, no volen anar més, clar.
Clar, no volen anar menys.
Sí.
No es posaran ara en una batalla, de què? I ets el país d'acollida, llavors això també, clar, hi ha tota una sensibilitat i una educació que...
Si jo recordo
que fa l'esforç, però no és la general.
Jo recordo que fa 20 anys o així, quan em trobava amb alguns americans que amics d'amics i això, que et diu, no, és que vam estar, això fa 20 anys, vam estar a Barcelona i tal i qual, però com que hi havia un pes tan important de la llengua catalana, al final vam anar a Madrid, no?
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda. Bona tarda, amigues i amics. Un cop més som aquí amb vosaltres en aquest racó de les lletres. Avui us volem presentar un autor universalment conegut per les seves narracions i novel·les, però no tant per la seva poesia. Es tracta de James Joyce, escriptor irlandès reconegut mundialment com un dels més influents i importants del segle XX. James Joyce nasqué a Dublín el 2 de febrer de 1882 i morí a Zúric el 13 de gener de 1941. Aclamat per la seva obra mestra Ulisses i per la seva controvertida novel·la Finnegan's Wake, de la mateixa manera han estat molt valorades la sèrie d'històries breus titulades Dublineses, així com la seva novel·la semiautobiogràfica Retrat de l'artista adolescent. Joyce és un representant destacat de la corrent literària d'avantguarda anomenada com a modernisme anglosaxó, junt amb autors com T.S. Eliot, Virginia Woolf, Ezra Pound o Wallace Stevens. Tanmateix, el que us presentem aquí són algunes de les seves poesies que ell aplegà en dos llibres, Música de cambra i Poemes poma. Comencem amb un dels seus primers poemes. Aboca't a la finestra, rínxols d'or, t'he sentit cantar una cobla jovial. El meu llibre està tancat, ja no llegeixo, veient dansar el foc sobre la terra. He deixat el meu llibre, he deixat la meva alcova, perquè t'he sentit cantar entre tenebres. Cantant i cantant, una cobla jovial, aboca't a la finestra, rínxols d'or. Encara que Joyce no fou mai tan valorat en la seva poesia com en la seva narrativa, ens ha semblat que seria interessant presentar-lo també com a poeta. Joyce és autor de dos únics llibres de poesies, Música de cambra, que publicà l'any 1907, i Poemes poma, publicat l'any 1927, a més d'alguns poemes sueltos. Aquests dos llibres, que citem aquí, són considerats obres menors dins de la gran obra narrativa d'aquest escriptor. La rica tradició literària que empapa l'autor, tan visible en la seva obra narrativa, no l'utilitzarà mai per ampliar el panorama de la seva poesia. llegim un altre dels seus poemes. El meu amor porta un lleuger abillament entre els pomers, on les brises bullicioses més anhelen corren companyia. Allà, on les joves brises resideixen per festejar, a les fulles primerenques que passen, el meu amor va lentament inclinant-se cap a la seva ombra que geu en l'herba. I on el cel és una tassa de blau clar sobre la terra riallera, el meu amor camina lentament alçant el seu vestit amb delicada mà. Encara que la major part de la seva vida adulta la passà Joyce fora d'Irlanda, on havia nascut l'any 1882, l'univers literari d'aquest autor es troba fortament arrelat en la ciutat on nasqué, a Dublín, ciutat que forneix a les seves obres dels escenaris, ambients, personatges i material narratiu. Joyce es crià a Dublín, en una família de classe mitja que acabà immersa en grans problemes econòmics i de salut a causa de l'alcoholisme del seu pare. Educat en col·legis i internats catòlics, Joyce s'allunyà aviat de la moral catòlica irlandesa, però sense deixar que la influència d'aquesta religiositat tan pròpia del seu país escapés de la seva obra. Heus aquí un altre dels seus poemes. Brises de maig que danseu sobre el mar, ballant joiosament en rotllana, d'estela en estela mentre allà dalt l'escuma remunta el vol per engalanar-se. Anara de plata que travessa l'aire, vull veure el meu veritable amor en algun lloc. Ai, 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 de les brises de maig. L'amor és desgraciat quan l'amor és lluny. La problemàtica relació de l'autor amb l'Església Catòlica d'Irlanda es reflecteix molt bé a través dels conflictes interiors que turmenten el seu alter ego en la ficció representada pel personatge Stephen Dedalus. Així Joyce és conegut per la seva minuciosa atenció a un escenari molt delimitat i pel seu llarg i autoimposat exili, però també per la seva enorme influència a tot el món. Malgrat el seu regionalisme literari, paradoxalment, James Joyce arribà a ser un dels escriptors més cosmopolites en el seu temps. Llegim un altre dels seus poemes. Oh, que fresca que està la vall ara, i allà, amor, haurem d'anar-hi, doncs molts cors canten alhora. On un dia l'amor fou, no escoltes els tors cridant, cridant-nos des d'allà? Oh, que fresca i plaent està la vall, i allà, amor, hem de viure-hi. L'Enciclopèdia Britànica destaca en l'autor el seu súbtil i veraç retrat de la naturalesa humana que James Joyce va imprimir en totes les seves obres i el brillant desenvolupament de noves formes literàries, motiu pel qual la figura de Joyce va exercir una influència decisiva en tota la novel·lística del segle XX. Les primeres obres destacades de Joyce foren el seu poemari Música de cambra i Dublineses, una col·lecció de contes properes al modernisme on Joyce, de forma gairebé autobiogràfica, descrivia gran part dels llocs de la seva infància i joventut. Música. Dublineses fou acabada ja lluny d'Irlanda, amb l'habitual problema de Joyce per trobar un editor a la Gran Bretanya. Així que Dublineses fou publicada originalment als Estats Units. Anem amb un altre dels seus poemes. O amor, escolta la fàbula del teu amant. L'home es corferirà quan els amics el deixin. Doncs se n'adonarà aleshores que els amics són falaços i que en cendres les seves paraules es desfan. Però algú cap a ell lleument avançarà i suaument el festejarà, amorosament. La seva mà és a sota, el suau arrodoniment del seu pit, i així que tingui desconsol, trobarà a sossec. Segons explica el seu germà Stanislau, Joyce començà a escriure poesia en els seus últims anys de col·legi, i aquestes composicions primerenques li van valdre les lloances de Yeats. Música de cambra, el seu primer poemari, es va gestar entre els anys 1898 i 1904 i es va publicar gràcies a la influència de Yeats i amb l'ajuda del seu germà Stanislau, d'Ertha Pound i del poeta Arthur Symons. La seva temàtica és l'amor juvenil. James Joyce diu que, de la mateixa manera que se'ls anomena poemes d'amor, podien dir-se poemes de prostitutes. Stanislau diu que James Joyce no tenia pudor. Ertha Pound destacà de música de cambra la musicalitat dels seus versos i el seu entroncament amb la poesia tradicional. El llibre és així mateix expressió de la seva poesia lírica que Joyce valorava especialment. Burgess afirma que aquests poemes sonen millor recitats que llegits. Per altra banda, Poemes Poma es va publicar a la mateixa editorial on Joyce publicà l'Ulisses l'any 1927. Llegim un dels poemes d'aquest llibre. Ella plora sobre raons. La pluja sobre raon cau suaument, suaument cau. Allà on el meu ombrívol amant reposa, trista és la seva veu quan em crida, tristament em crida, que grisa s'alça la lluna. Amor, escolta, que suau, que trista és la seva veu, ressonant per sempre sense resposta. I l'ombrívol a pluja que davalla, com ara, també ombrívols els vostres cors, o amor, reposaran i freds, com el seu trist cor reposa sota les ortigues grisenques com la lluna, la terra negra i la pluja murmurant. Aquest llibre pot dir-se que és la resposta de Joyce a les àgries crítiques que estava rebent de les parts que publicava de la seva última obra, Finnegan's Wake. Poemes Poma mostra una temàtica molt àmplia, des del desconsol per l'enfermetat a la sàtira i fins i tot la frustració de l'autor per les dificultats de publicació que tenia. Es tracta de poemes melancòlics en els que es trasllueix el dolor del llarg exili. Les influències en la poesia de Joyce són la poesia isabelina del segle XVI i autors com Shakespeare, Yeats, Verlaine, etc. Segons José Antonio Álvarez Amorós, el traductor del castellà dels poemes de Joyce, allò més important d'aquest autor en la seva poesia és el seu caràcter formal i la sensació de musicalitat que transmeten els seus poemes. El gran èxit internacional de Joyce com a narrador arribaria l'any 1922 amb la publicació del seu llibre Ulisses, la seva obra més coneguda. Ulisses també va tenir grans problemes per trobar editor a la Gran Bretanya. La primera edició completa d'aquesta obra no va veure la llum fins al París de 1922. Joyce havia deixat Irlanda l'any 1904 després de tenir problemes al intentar publicar Retrat de l'artista adolescent i va escriure gran part de la seva obra a llocs tan diferents i distants com Zurich, Trieste o París. La figura de Joyce és estudiada i aclamada per la crítica actual i a Irlanda, on ni tan sols se'ls va permetre la repatriació del seu cadàver, celebren cada any, a partir de 1954, el 16 de juny, el Bloomsday, en homenatge al protagonista del seu llibre Ulisses i al seu autor. Acabem amb un dels seus poemes de Poemes Poma. Fou l'humor irlandès, humit i sec, el que abocà cal viva als ulls de Parnell. Són els cervells irlandesos els qui salven de la runa, la barcassa que fa aigües del bisbe de Roma. Perquè tots sabem que el papa no pot eructar sense el permís de Billy Walsh. O Irlanda, el meu primer i únic amor, o terra encantada on el trèvol creix. Permeteu-me, senyores, que em moqui. Ho manifesto sense que m'importin gens les vostres censures. Que va imprimir els poemes de Muntin Muton i una obra teatral que va escriure l'heu llegida de segur, on es diu Bastard, Bugre i Meuca, i l'altra peça sobre la paraula i Sant Pau, i sobre algunes cames de dona que recordar no puc. I amb aquest poema acabem el racó de les lletres d'avui. Hem intentat fer un petit resum del que fou una part de la vida literària de Joyce, un autor del que haguéssim pogut seguir parlant tota la tarda i tota la nit. Esperem que us hagi interessat. Fins la propera, bon cap vespre i bon cap de setmana.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvingudes una setmana més al Denominació d'origen, la secció musical del De Mica en Mica. Esta setmana dedicarem l'espai a Ovidi Montllor, quan ja fa 25 anys que va marxar de vacances. L'Ovidi és una de les veus més conegudes de la música d'autor als Països Catalans. El músic d'Alcoi va destacar per la seva cançó protesta, a la que dotava d'una gran dosi de befa i ironia. Escoltem ara La Fera Feroce d'Ovidi Montllor.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroce del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders de la fera feroce, deixar-la sense dents. El que això no acompleixca, que no es queixe després si per culpa la fera ell rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, en vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai veure Déu la fera! I en veure'm tan fotut em va dir molt planera: xicot, perquè tremoles, jo no te menjaré. I doncs per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot i me l'estoven. I emprenyats per la faena, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera feroce ja no ens treurà la son. I gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau.
L'Ovidi va tractar, sobretot, dos vessants a les seues cançons. Per un costat, la política, en l'ombra de la censura durant molt de temps, i per l'altre, l'amor. Escoltem ara Perquè vull, d'Ovidi Montllor.
Movia aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. I el vam veure millor perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure en gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix.
L'influència d'Ovidi en els grups dels Països Catalans és demostrable en el gran nombre de grups que l'han versionat: El Diluvi, Espencat, Arrap, La Fera Feroce o Inadaptats, els quals van fer un disc titulat Homenatge a Ovidi Montllor, exclusivament dedicat al cantautor alcoià. Escoltem ara Tot explota, pel cap o per la pota, d'Inadaptats, cantant Ovidi Montllor. El passat 10 de març va complir-se el 25è aniversari des que l'Ovidi Montllor va morir com a conseqüència d'un càncer d'esòfag. Tot i que això de morir és molt relatiu. Com hem dit, l'Ovidi continua viu en molts dels grups dels Països Catalans. Abans de deixar-nos, l'Ovidi va cantar el seu testimoni musical en la gràcia de sempre a la cançó Les meves vacances. En l'Ovidi i els 25 anys que porta de vacances, ens acomiadem fins la setmana que ve, no sense abans, recordeu-vos que podeu seguir-nos al nostre Facebook de Mica en Mica Avionet Bilboiria i tornar a escoltar tots els programes del de Mica en Mica al web de bilboiria.eus. Bon cap de setmana. Salut!
Tot ben senzill i ben alegre, en creure humor, jo no hauré mort. Faré vacances, faré vacances. El color negre que m'estime se'n vindrà en mi. Jo sol de negre, beveu conyac i vi cassalla,
i si m'arriba el pressupost, i si m'arriba el pressupost, bebeu bon whisky, ràpidament emboteu foc. Soc valencià, soc valencià, i amb una capsa de cartró, si no es molestia pels amics, fiqueu la pols d'un servidor i el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creieu és per anar passant l'estona amablement i al mateix temps aprendre a viure, conèixer coses i més coses per la propera cançó a fer. Porteu-me al coll, que és el meu poble, i allà on comença el barranc del cinc, prop d'un romer, deixeu-me ja, així tindré l'aroma bo, i a prop també del rierol, així a les nits amb la quietud vindrà la música. Mireu també de fomentar els berenars a la muntanya, s'aproparan per fi a mi dolces xicones, i despistant com qui no vol, alçaré els ulls i entrant pels peus, arribaré fins al seu cor. Res d'adeus ni de records, vaig de vacances, vaig de vacances. Qualsevol dia impensat us tornaré a emprenyar amb les darreres cançonetes, amb les darreres cançonetes. Pot ser d'entrada us estranyeu, bé per el físic o la veu, però seré altre cop jo, doncs com el mestre Maragall, també crec jo amb la resurrecció de la carn. Seré més jove i tornaré a estimar a cada instant. Ai, les xiquetes, ai, les donetes, ai, quines joies. I si per cas, jo no ho crec pas, encara dura la vida dura, doncs altre cop de part dels bons, segurament com sempre passa, els hi diran que són dolents, que són dolents, de part dels bons fins a la mort. Però llavors no em moriré, però llavors no em moriré, faré vacances, faré vacances, faré vacances, faré vacances, faré vacances, faré vacances.